L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres, dia 27 de juny, destacarem... 14 dels 22 instituts públics de les Terres de l'Ebre faran jornada compactada. Esquerra Republicana de Catalunya de les Terres de l'Ebre exigeix a Convergència i Unió que trenqui tots els pactes amb el Partit Popular pels atacs a la unitat de la llengua. El jurat popular declara culpable per unanimitat l'acusat de matar a cops un home a Alcanar. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional aposta pel projecte del Parc del Bon Repòs de l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La majoria d'instituts de les Terres de l'Ebre han optat per acollir-se a la jornada compactada el proper curs escolar 2012-2013. 15 dels 22 instituts públics que hi ha a les Terres de l'Ebre van sol·licitar la jornada intensiva i només s'ha desautoritzat a l'Institut d'Ensenyament Secundari Terra Alta de Gandesa per un problema amb el contracte del servei de menjador. Segons va explicar el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Antoni Martí, era més alta la despesa de cancel·lar el contracte que els beneficis que podria aportar el nou horari. A les Terres de l'Ebre, més del 80% dels pares dels alumnes dels instituts s'han mostrat favorables al nou horari que mantindrà les 30 hores lectives amb mitja hora de descans. Antoni Martí.
Sí, els pares, a tots els d'allò estem parlant, jo no ho tinc aquí, però de percentatges dels 80 cap a un 1% de pares que estaven d'acord a la proposta dels centres per poder fer la compactada. Dels centres que ho han presentat, evidentment. Últimament, menys del 80 no n'havíem tingut. Bueno, hi ha puestos que hi ha crios transportats, sobretot, i després a les grans capitals, com pot donar-se el cas de Tortosa, perquè l'oferta, tenen molta oferta d'activitats extraescolar que et permet adelantar-la. Vull dir, hi ha un compromís per part de conservatoris, entitats esportives i d'altres tipologies d'activitats que s'estan oferint a Tortosa que evidentment que s'ofertaven a partir de quan sortien per les tardes els alumnes i que ara es podran avançar aquesta oferta.
El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, recordava també que la mesura es pren per un curs escolar i que al final s'avaluarà el funcionament.
Perquè la mesura és d'un any. Penseu que aquest horari està aprovat, és per al curs 12-13. Al final del 12-13 els centres hauran de tornar a fer petició i a nosaltres, des dels serveis territorials, com ara us explicarà la inspectora en cap adjunta, farem la valoració pertinent per veure si realment això ha estat una mesura que ha produït beneficis, que ha anat bé en el funcionament del centre. Són 6 hores que faran lectives cada dia, 6 per 5, 30, que són les 30 hores que tenen els alumnes d'ESO en el seu currículum.
Els centres que no han demanat la jornada compactada han estat els dos de formació professional, l'Institut d'Ensenyament Secundari de l'Ebre a Tortosa i l'Institut d'Ensenyament Secundari Montsià a Amposta. Els tres instituts d'escola, el del Perelló, Jesús i Móra la Nova i el de Tecnificació d'Amposta, a més de l'Institut d'Ensenyament Secundari Les Planes de Santa Bàrbara. Ensenyament ha autoritzat fer aquest nou horari a 14 dels 15 centres públics que ho han demanat, el que suposa un 93,33%, un percentatge pràcticament igual a les peticions que s'han aprovat a tot Catalunya, que han estat del 93,58%.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya ha exigit a Convergència i Unió que trenqui tots els seus pactes amb el Partit Popular en resposta als atacs a la unitat de la llengua i, en especial, arran la presentació de l'avantprojecte de llei d'ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d'Aragó, que considera el català de la franja aragonès oriental. El president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gervasi Aspa, exigia a Convergència i Unió que trenqui els seus pactes amb el PP tant en l'àmbit territorial com nacional. Gervasi Aspa.
Li volem demanar que com és possible que Ciu pugui mantenir pactes de govern amb el PP als Consells Comarcals, als Parlaments de Catalunya, mentre aquest partit intenta atacar, trossejar i fer desaparèixer la llengua catalana. Des del cor i cruïlla dels Països Catalans, Esquerra, demanem de fer un cordó polític que aïlli el PP de les màximes institucions de les Terres de l'Ebre i nacionals, com la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, mentre aquest partit no respecti d'una manera decidida la unitat i normalització de la nostra llengua. I és que ara també fem una crida a tota la gent de les Terres de l'Ebre a defensar la llengua catalana i a rebutjar tots aquells que ens la volen esquarterar, com també a rebutjar aquells que són còmplices d'aquest esquarterament, malgrat la seva tradició, entre cometes, catalanista, quan són capaços de subscriure pactes que van pel bé, diuen, del dia a dia polític, van sempre en contra de les direccions, en contra del que és la nostra llengua, que és el símbol més gran d'unitat nacional que tenim.
Els republicans han endegat una bateria d'accions per exigir el reconeixement de la unitat del català al Parlament i al Congrés. En l'àmbit municipal, el regidor republicà de Calaceit, Paulí Fontova, l'únic de la formació a la franja i que governa amb el PP, presentarà una moció en defensa de la llengua que s'estendrà a d'altres ajuntaments. Paulí Fontova.
Amb el PP li he comunicat que demà entro a la moció. I que avui estic fent... Bueno, doncs ells ja decidiran, però se suposa que si el PSOE està al lloc que està, perquè té 4 regidors, més el nostre són 5. Ja tens la majoria, se suposa. Llavors aquí s'haurà de retratar tothom. Aquesta és la situació que provocarem des del nostre grup. Que tothom se retrata. I farem retratar el Consell Comarcal i farem retratar a tots els ajuntaments, perquè aquesta és la intenció, si passa aquesta... Aquesta moció a l'Ajuntament de Calaceit, si passa, retratarema tota la comarca. Sobretot els polítics, a la gent no, perquè la gent ho té molt clar. Va a català, envia a català els seus xiquets. Llavors se demostrarà clarament de que els polítics a vegades no estem al costat de la gent.
Els republicans també apel·laran al compliment de les preceptes de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries que l'Estat espanyol va signar l'any 2011.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa que ahir el jurat popular va declarar culpable el jove acusat de matar a cops un altre home en un immoble abandonat d'Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de crònica judicial i ho fem perquè el jurat popular ha declarat per unanimitat culpable d'assassinat el jove acusat de matar a cops un altre home a Alcanar el mes de març de 2011 en un immoble abandonat. En el veredicte fet públic ahir dimarts a la tarda, el jurat considera que l'acusat, Francisco D.R., de 24 anys d'edat, va copejar mortalment la víctima amb gran intensitat i amb diversos objectes, causant-li la mort. El tribunal ha subscrit en gran part la tesi del fiscal i no ha considerat provat que l'acusat tingués limitades les seues capacitats volitives i cognitives com a conseqüència d'un consum abusiu d'alcohol i drogues. Durant el judici, Francisco D.R. va assegurar que quan es van produir els fets portava 3 dies de festa i que va actuar en defensa pròpia perquè la víctima li havia donat un cop de puny. En el seu últim torn de paraula, l'acusat va reconèixer haver-lo copejat de manera agressiva, però no va assumir l'autoria de la mort. El jurat popular no ha aplicat cap atenuant a l'acusat i ara el noi s'enfronta a una pena de 22 anys i mig de presó. La fiscalia demana també una indemnització de 400.000 euros per a la família de la víctima, 100.000 per a la seva esposa, 100.000 per a la mare i 100.000 més per a cadascun dels dos fills que la víctima tenia.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que el fons FEDER aposta pel projecte del Parc del Bon Repòs. Aquest fons europeu finançarà el 50% del pressupost subvencionable, que suposa 208.461,53 euros. Francesc Callau.
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional cofinançarà el projecte del Gran Parc Públic de l'Ametlla de Mar, el Parc del Bon Repòs, i és que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar rebrà més de 208.000 euros per desenvolupar aquest projecte, és a dir, el 50% de la part subvencionable del pressupost, que és de 417.000 euros. De fet, la segona fase, que afecta l'entorn del parc, està pràcticament enllestida, és a dir, l'actuació a tota la zona perimetral amb la col·locació de voreres, enllumenat i mobiliari urbà, el soterrament de contenidors i la plantació d'arbres a tot el passeig. La vorera de l'Avinguda Batlle Josep Pijuan ja s'ha obert al públic i la del carrer Pau Casals ho estarà abans d'aquest cap de setmana. Recordem que aquesta actuació ha estat pressupostada en 130.000 euros. Amb el finançament del FEDER, el consistori Calero podrà posar en marxa la tercera fase, que consisteix en la distribució interior, l'ajardinament corresponent i la instal·lació de tots els equipaments previstos. Rubén Lallana, regidor de gestió del territori, ha explicat que l'Ajuntament té la intenció de licitar les obres durant aquest estiu per començar la darrera fase en el darrer trimestre d'aquest any. Rubén Lallana.
Després d'un pla de participació ciutadana on la gent va decidir què volia que sigués el Parc de Bon Repòs, no van voler ni aparcaments, ni soterrats, ni en aeri, van voler que tot sigués un punt obert de la part que queda per públic, per l'Ajuntament. El que han fet és primer acabar la primera fase, també amb un ajut de la Diputació, on se va arranjar tot el que és la zona del parc, i després se va fer la caseta de turisme, la casa de turisme, i llavors hem fet una segona fase, que és arranjar amb mobiliari, voreres, arbrat i contenidors soterrats, el que diríem serien les dues avenudes, l'Avinguda Valle Pijuan i el Pau Casals, que també aprofito per comunicar. Una ja està obert, que és l'avinguda de Valle Pijuan, i la de Pau Casals abans de l'1 de juliol estarà acabada, que estan acabant la punta amb la cantonada de carrer Llibertat, i per tant ben aviat l'obrirem al trànsit. Una vegada estirà acabat això, la nostra idea, i així serà, és que licitarem l'obra durant l'estiu per poder començar quan ja les obres no siguin un impediment a l'època turística, previsiblement sobre l'octubre-novembre.
Després de les actuacions realitzades, ara caldrà afrontar la part més important de l'obra, que serà tota la zona de jardins, passejos i soplutjos, per acabar de convertir l'espai en un autèntic pulmó verd que complementi la zona de serveis més pròxima a l'Avinguda Amistat Hispano-Italiana, on s'hi ha ubicat l'oficina de turisme, el bar, el parc infantil i una pista poliesportiva infantil amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. Aquest parc serà la targeta de presentació del municipi, ja que està situat a l'entrada de l'Ametlla de Mar, a més de ser un espai verd al cor de la vila.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, l'escalfament de les festes majors. Dissabte, dia 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, música Remember dels anys 80 i 90. I a partir de les 2 de la matinada, el millor Techno House. Recorda, dissabte, 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, amb entrada gratuïta.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que les festes majors de Santa Bàrbara costaran als planers i planeres gairebé 70.000 euros menys. Destaca la filosofia de compartir el cost d'alguns elements comuns per a les colles, com ara les taules del ball o la paella. Entre d'altres canvis, hi haurà un dia menys de ball, s'elimina la sardina de l'esmorzar popular i els correfocs. Josep Roig.
A poc més d'una setmana per a que donen inici les festes majors de Santa Bàrbara, la regidoria ha volgut aclarir algunes rumorologies que s'escolten pel poble referents a com acabarà afectant l'important retallada que s'ha ofert el pressupost festiu, que ha passat dels gairebé 170.000 euros de l'any passat als 100.000 d'enguany. Judit Lleixà, titular de festes, aclaria primer que res que la retallada en el pressupost festiu en general no afectarà la festa, però sí a l'estalvi en els pressupostos municipals.
Pues bueno, prescindir de fer moltes contractacions, prescindir de coses que en general pues no mos afectaran als planers, però que sí que a l'Ajuntament representava una gran despesa.
Lleixà desmentia el rumor que circulava pel poble de que enguany hi hauria esmorzar popular el primer dissabte de festes després del bou capllaçat. L'esmorzar sí que es farà, però es prescindirà d'un element com la sardina, que, donada l'època de l'any, encaria molt el pressupost destinat a aquest àpat de germanor. El dia de les paelles es donarà solament l'arròs i l'oli, considerant que per a les colles compartir el cost de la resta d'ingredients no ha de representar una gran despesa, però sí un important estalvi per a les arques municipals.
El dia de la paella, que es donava tots els ingredients per fer una paella, pues aquest any donarem el que és l'oli i l'arròs, els ingredients més bàsics de la paella. I clar, dic, no afecta als planers, però sí al pressupost de l'Ajuntament, perquè considerem que fer una paella pues a una colla no mos representa cap gran despesa, però fer 200 paelles per a l'Ajuntament en els temps que estem pues sí que representen una gran despesa.
Per tal de rebaixar el cost total del pressupost de festes majors, també s'elimina un dia de ball, concretament el del primer diumenge de festes. Lleixà ho justificava dient que s'ha comprovat que era el dia que menys gent anava al ball. L'argument de compartir costos i, per tant, no repercutir tant en la despesa individual dels ciutadans és el que la regidora defensa també a l'hora de justificar l'augment del cost de les taules i cadires per al ball, que enguany, tot i que el ball serà amb entrada gratuïta, les taules costaran 50 euros, o el dels carros i carretes, que està, el preu, entre 40 i 45 euros. A més, Lleixà deia que feia molts anys que es feia pagar lo mateix.
El tema de les taules, pues bueno, és més o menys l'explicació que donava ara mateix en el tema de la paella, no? L'abonament del ball, si era gratuït, això també és perquè aviam si la gent així s'anima més a pujar al ball, i la taula, que és compartida, que entre 8 que són les cadires que hi ha a una taula, pues la despesa tampoc ja no és tan gran per a les colles. El tema dels bous, les carretes, feia molt i molt temps que, bueno, molts anys, jo quasi recordo sempre haver pagat este preu que estàvem pagant fins ara. I també és això, és una aportació a les festes que les colles fan col·lectivament.
Referent als bous, enguany el pressupost s'ha rebaixat fins als 18.000 euros, per lo que solament es farà una matinada de baquetes, tot i que es mantindran els mateixos dies de bous. La regidoria deia que la comissió i la penya Planers pels Bous s'han adaptat a la retallada, mantenint, això sí, el concurs de ramaderies i els dies habituals de bous. Un altre dels elements que es modifiquen enguany a les festes planeres és l'inici de les mateixes, que es trasllada de la plaça Major a la plaça de Bous per la presentació de penyes, eliminant els correfocs i substituint-los per un bon volat i unes baquetes. Les festes començaran el proper 7 de juliol.
Gràcies, Josep, i continuem parlant de festes, perquè des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que tot està llest per a la festa dels bous a Amposta, que començarà el proper dia 10 d'agost. Aquest any, en dos dies menys de bous, hi ha una rebaixa del 9% als preus dels carros i palcos. No és així, Manel?
Doncs efectivament així és, Tomàs d'Estallers, ja per la festa taurina d'Amposta, unes festes taurines que començaran amb el bou envolat el proper dia 10 d'agost. De totes maneres, ja el proper dia 2 de juliol començarà ja la venda de carros i palcos de la plaça de bous per a les festes majors d'Amposta. El diumenge dia 15 de juliol es farà el sorteig i també ja les dues últimes setmanes d'aquest mes de juliol es començarà el muntatge de la plaça. Aquest any els preus dels carros i palcos seran més barats, ja que hi ha dos dies menys de bous. La rebaixa serà del 9%, tal com explicava el regidor encarregat de l'àrea, Josep Garriga.
Sí, bé, vam pensar que, donat que fem una reducció de pràcticament dos dies de bous, pues, vam decidir la Comissió de Bous i l'Ajuntament baixar un 9% el que és els preus de carros i palcos. O sigui, arredonint el que és els decimals, un carro de primera fila que valia 52 euros costarà enguany 47, un carro de segona fila que valia 90 euros costarà 81, los palcos de primera fila que valia 200 euros enguany seran 182, lo de segona fila que eren 290 euros enguany seran 264 i la tercera fila de palcos que eren 350 euros baixa a 319 euros. Pensem que, bé, donat que hi ha menys dies de bous, pues, també és de justícia pues, baixar una mica els preus.
També s'ha decidit ja el lloc on es celebrarà el bou envolat, que aquesta ocasió, aquest any, es farà solament un bou envolat la nit del dia 9 al dia 10 i serà al carrer Barcelona, al lloc on està el pàrquing de Càritas. També recordar que el bou cabiaçat sortirà del solar situat al costat de la plaça de la Castellania.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre va elaborar el seu primer dictamen des de la seva creació, ara fa un any, adreçat a la possible construcció d'un dipòsit controlat de residus al Pinell de Brai. Segons l'informe elaborat per la comissió, integrada per centres d'estudis, arxius i entitats culturals, la instal·lació d'un abocador de bales de residus no és una mesura adequada per restaurar l'antiga pedrera del municipi. Al seu parer, el projecte proposat no té en compte l'afectació que la nova activitat tindria sobre el riu Canaletes. El membre de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre, Òscar Saladier, explicava el dictamen desfavorable emès sobre la possible ubicació d'un dipòsit controlat de residus al Pinell de Brai. Òscar Saladier.
Després de veure tota aquesta documentació i veure quines són les possibles afectacions al patrimoni, tant natural com cultural, que aquest projecte se situa allí, les conclusions a les que vam arribar és que no considerem, tal com està plantejat el projecte, no considerem que sigui adequat, com a mesura de restauració de l'activitat extractiva, col·locar un dipòsit d'aquestes característiques al lloc on se proposa. Les raons és que algunes possibles afectacions sobre el medi natural no estan tingudes en compte en el projecte, raó per la qual s'hauria de treballar més, de fer una anàlisi més exhaustiu, i això és una cosa que també des de l'Oficina del Medi Ambient de les Terres de l'Ebre doncs, se deixa clarament, no està suficientment documentat, no estan suficientment analitzats els possibles impactes, les possibles repercussions que aquesta instal·lació tindria els diferents ecosistemes, no, el medi ambient en general, però en bona part o principalment pel que fa al tema de l'aigua, del tema del riu de Canaletes.
El següent dictamen que presentarà la comissió serà sobre l'enderroc d'uns edificis per construir el polígon de les Camposines.
Quiero rayos de sol. Del 28 al 30 de juny, el comerç de Santa Bàrbara es munta a la fira. Dijous, divendres i dissabte, fira oferta durant tot el dia a les paradetes muntades al carrer Major. Surt al carrer i visita Fira Ofertes. Segur que hi trobaràs alguna cosa interessant. Organitza la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara i t'ho recomana La Plana Ràdio.
Quiero rayos de sol.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
Serveis informatius de Mute.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que el Museu de les Terres de l'Ebre presenta tot un seguit d'estudis sobre l'arqueologia al tram final del riu Ebre, diferents estudis que ajuden a conèixer més i millor la història del nostre territori. No és així, Manel?
Doncs aquest vespre i al Museu de les Terres de l'Ebre es presentaran els treballs realitzats pel que fa a la recerca arqueològica del tram final del riu Ebre. Tot un seguit de treballs sobre el patrimoni arqueològic d'aquest tram de les Terres de l'Ebre que seran presentats per Josep Manuel Rueda, subdirector general del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya. Es presentaran diferents treballs sobre paisatge, poblament i evolució social de les comunitats protohistòriques, també l'intercanvi i culte a la desembocadura de l'Ebre durant la prehistòria, o també d'altres com d'Ertussa, les Terres de l'Ebre o els cadastres medievals del Montsià. Tot un seguit de treballs realitzats que seran presentats avui mateix al museu, tal com explicava Pere Luque.
Faran petites explicacions de cada projecte. Com bé has dit tu, són projectes que van una mica, tracten una mica des de tot, perquè parlen des de la protohistòria, parlen de lo que és l'evolució del paisatge i de la població a la desembocadura de l'Ebre, a la part de la desembocadura de l'Ebre, o a nivell de més d'intercanvi culte, intercanvi cultural al llarg d'aquest riu com a lloc de frontera i d'intercanvi a la protohistòria. També es parlarà, per exemple, del món romà, no? Aquestes relacions del camp-ciutat a l'antiguitat, no? que era un bon exemple de l'Àger d'Artosanos, que és aquesta zona on estem ara, no? O també es parlarà de quan, el títol està interessant, és de Dertosa a Tortosa, no? És a dir, quan les Terres de l'Ebre van passar a pertanyar al món islàmic, no? Una mica.
El Museu de les Terres de l'Ebre té, entre altres objectius, la recerca, conservació i difusió dels materials arqueològics de les Terres de l'Ebre i, per extensió, la valorització del seu patrimoni arqueològic. En aquest sentit, el Museu de les Terres de l'Ebre dona suport a una part de la recerca arqueològica que es du a terme en el tram final del riu Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament de Benestar Social i Família ha resolt la convocatòria extraordinària de subvencions destinades a entitats per al desenvolupament d'accions de lluita contra la pobresa per a l'any 2012. Les Terres de l'Ebre han rebut 83.400 euros destinats a Càritas Diocesana de Tortosa per impulsar tres projectes adreçats a persones i infants en risc d'exclusió social. Càritas té previst dur a terme accions concretes a les poblacions de l'Aldea, l'Ametlla de Mar, Ampolla, Camarles, Deltebre, el Perelló i Tortosa al Baix Ebre i a Amposta, Sant Jaume d'Enveja, la Sénia i Sant Carles de la Ràpita al Montsià, a més de Gandesa a la Terra Alta i Mora a la Ribera d'Ebre. Els projectes beneficiaris incideixen en tres línies d'actuació: desenvolupament de serveis específics per atendre necessitats bàsiques d'alimentació i o higiene, accions específiques en l'àmbit de les persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials i accions específiques dirigides a lluitar contra la pobresa infantil, especialment en les zones d'actuació preferent.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hem de començar un altre dia doncs, parlant d'aquestes temperatures que avui es tornaran a enfilar i força. Estem immersos en aquesta onada de calor que encara ens acompanyarà uns quants dies més amb aquest avís vigent de nivell 2 del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. Per tant, molta precaució, hidratar-se força, evitar fer esforços sobretot a les hores centrals del dia i també precaució per aquest elevat risc d'incendis. Avui comença el dia amb aquest cel clar a bona part del territori, tot i que a diferència d'aquests darrers dies ens arribarà un front, una banda de núvols alts i mitjos que deixarà el cel més ennuvolat, sobretot al llarg de la tarda cap a la meitat oest. Fins i tot al vespre no descartem algun ruixat, alguna precipitació que es podria deixar escapar cap a l'interior de les comarques tarragonines, també algun ruixat de tarda cap al Pirineu, Prepirineu, Lleidatà. A la resta temps més estable però amb força núvols, tot i que això deixarà igualment que les temperatures tirin cap amunt, màximes entre aquests 32-37 graus, molts valors al litoral, passant d'aquests 29-30 graus, i cap a Ponent, Vall de l'Ebre, temperatures que altre cop rondaran aquests 37-38 graus i amb aquest ambient força xafogós prop del litoral. Aquesta serà la tònica de cara als propers dies, com dèiem, encara entre dijous i divendres sembla que les temperatures voldran tocar sostre, moltes màximes que passaran d'aquests 35 graus a l'interior i algun valor que ja rondarà aquests 40 graus. De cara al cap de setmana continuarem amb aquesta mateixa tònica, sembla que a partir de diumenge i dilluns les temperatures voldrien recular una miqueta.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps en dedicat a la informació. I serem amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.